camins.
20 ampolles de vodka i una carta molt dolça. Aquest seria el regal que Vladimir Putin hauria fet a l'exprimer ministre italià Silvio Berlusconi pel seu 86è aniversari. Us sorprèn? A mi tampoc. Jo crec que ha estat mesurat, que alguna altra cosa podia haver enviat, perquè avui en dia es pot enviar qualsevol cosa per correu o fer un, jo que sé, un encomanament. En fi, ja ho deixem-lo aquí. Bona vesprada d'aquest dimarts 18 d'octubre del 2022, dia 1 després de fer veritable justícia. Estem orgullosos de retransmetre en directe un moment sempre important en la vida d'una persona, el dia que es menja la seva primera torrija, i d'estar molt orgullosos de la ràdio que fem. Això va passar ahir amb la Carla Buigas, que jo crec que està molt contenta. La tinc aquí al costat i desprèn. Ho estàs, Carla?
Sí, sí.
Ho estàs contenta?
Estic molt contenta, molt
estàs
agraïda.
Estàs contenta i agraïda. És que se't veu.
Ara és una nova etapa, és després de la torrija.
La post-torrija.
Sí, ara hi comença el calendari de partir d'ara ve després torrija. Tot el que ha passat abans és abans torrija i ara és després torrija.
Pots seguir, no tenim pressa.
No, no.
Fantàstic, Carla. Bueno, a més, però de manera molt secundària, això és lo de menys, lo primer era la torrija. Varem parlar del clàssic amb el gran Dani Solsona, quin gust comptar amb ell. Varem donar visibilitat al Dia Mundial de l'Erradicació de la Pobresa i varem tenir els cracs dels ulls de Clio, que ens varen parlar d'obres d'art i de les seves desgràcies. En una secció que va ser una metralleta, el Marc Sagués, sobretot, no vegis quina metralleta de tio. Si voleu recuperar la nostra vocació esportiva i de més, podeu trobar-ho tots els nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per la gran Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter, @caminsestel, a Instagram, caminsestel, i en directe, amb els nostres caretos allà, a l'aplicació Radio Estel oficial, el Tinder. Avui dimarts us hem preparat una macedònia fresqueta ben tallada amb fruites exòtiques com és la Marina Rossell, per exemple, que tornarà a aquest programa perquè doncs participarà properament en un concert que fa molt bona pinta organitzat pel Consolat del Mar. El Consolat del Mar, direu? El Consolat del Mar. També descobrirem què és això, és clar. I a la part final del programa... Això ho faig per donar-li importància. Salvador Aragonès, l'hem convidat primer perquè ens parli de les coses que li ronden pel cap, perquè és que notem que darrerament vol expressar-se amb més llibertat i a veure què ens explica. I després, sí, com sempre, amb la seva versió d'economia amb valors amb tota l'actualitat del món de la pecúnia. Tot per gentilesa de la Fundació La Caixa. La ràdio nocturna de la casa des d'ara i fins les 9, Marina Rossell, Salvador Aragonès, només en camins és possible.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Jordi Domingo, bona vesprada.
Bona vesprada.
Jordi, 750 anys d'història d'una institució són molts. Ens ajudes una mica a descobrir què és el Consolat del Mar, si us plau?
Home, és una institució medieval, però que té molt present i molt futur i que va ser pionera al món en moltíssimes coses. És a dir, va ser presol del dret marítim internacional, va fer el llibre del Consolat de Mar, que va ser el primer codi de comerç que va ser vigent durant segles al món, va ser precursor dels sistemes alternatius de resolució de conflictes, és a dir, l'arbitratge i de la mediació, va instaurar amb el Consell de Cent el primer banc públic europeu, o no sé, o va fer les primeres, va ser un dels primers en aplicar les tècniques del capital risc, i va ser capdavanters també amb els hubs comercials i diplomàtics.
Doncs déu-n'hi-do, dit i fet, ja ens has ajudat una mica a tenir aquesta idea general, però volem saber més. La, la, la.
Capdevila, Moreno, Sanahuja, Camins.
El 2022, el Consolat del Mar commemora els seus 3/4 de mil·lenni d'història. 3/4 de mil·lenni, ho he escoltat bé, 750 anys. Des d'aquesta tardor i fins a la tardor del 2023, la institució celebrarà amb tots els honors aquest aniversari del naixement dels Consolats del Mar, per tal de posar en valor socialment el que ha estat, representa i aporta també a casa nostra i al món durant 7 segles i mig, així com la seva activitat present i el seu rol de futur en un món cada vegada més interconnectat. El Jordi Domingo és el cònsol major del Consolat del Mar i està amb nosaltres molt amablement per explicar-nos, i ens ha fet aquest primer tast, però per explicar-nos una mica més en què consisteix la seva tasca. Perquè, Jordi, em crida molt l'atenció aquest càrrec, cònsol major. Què fa el cònsol major?
El cònsol...
Cònsol.
Sí, cònsol major representa a la institució, i això és l'essencial, i per sí. Jo faig essencialment tasques de representació i tasques de posar. Avui i ara, per exemple, nosaltres el que vam intentar fer des del moment en què a mi em van encomanar, em van... A veure, aquest és un càrrec, començo a dir, que és no retribuït, eh? I per tant, vull dir, aquí és un càrrec que es fa, doncs, allò que en diem gratis et amore. Llavors, quan a mi em van encomanar o em van possibilitar l'accés a aquesta institució, sí. Vaig dir que l'única condició que posava era que em deixessin sacsejar la institució per recuperar el prestigi que havia tingut a l'edat mitjana, o, si més no, deixar-lo en les vies adequades perquè les generacions futures ho poguessin fer. Per tant, en aquests moments, el que com a cònsol major he fet més durant aquests 2 anys d'activitat i segueixo fent, sí. És, posar a l'escena social, política, i nacional i internacional el Consolat de Mar, reivindicant la marca Consolat de Mar, que jo crec que és la marca més important de Catalunya, i que és l'única que probablement en diferents àmbits pot competir amb la del Barça, i que realment avui a nivell internacional us haig de dir que es coneix molt més el Consolat de Mar que no passa internament. I a més, sobretot en l'àmbit acadèmic, reverencien el Consolat de Mar com qualsevol de nosaltres podem reverenciar Fleming. Fleming ens importa molt poc si era una bona persona, si era un bon marit, si era què feia o què deixava de fer. Va inventar la penicilina i, evidentment, va salvar mitja humanitat. Els acadèmics del dret marítim internacional, del comerç internacional, del transport marítim i terrestre, i fins i tot aeronàutic, consideren que tot el que ells saben, el que han investigat, el que han evolucionat, el que han desenvolupat, ho deuen estrictament al Consolat de Mar, perquè les arrels són profundes i aquestes arrels van a parar a una institució catalana del segle XIII i que, en definitiva, va desenvolupar tot el que implica el comerç marítim, les lleis reguladores de tot aquest comerç marítim. Es va inventar tantes i tantes coses com, ja dic, el que he dit abans, no? Sobretot el llibre del Consolat de Mar és l'obra més ingent que es va fer, perquè és el primer codi de comerç internacional al sí. món. I és un codi de comerç internacional que no va ser aplicable només als territoris de parla catalana. Va ser aplicable a tota la Mediterrània primer i després a bona part del món. I va ser traduït en moltíssimes llengües i, a més, va ser vigent no durant uns quants anys, va ser vigent durant segles. Penseu que el 1908, en ple segle XX, quan ja el Consolat de Mar havia sigut decapitat el 1714 i es havia intentat erradicar absolutament el Consolat de Mar, deguda a la seva extensió, havia tingut 80 consolats arreu de la Mediterrània i 120 arreu del món, doncs bé, el 1908, en ple segle XX, i malgrat aquesta davallada notòria, encara hi ha una sentència d'un tribunal de Nova York que desestima una pretensió per no respectar els usos i costums del llibre del Consolat de Mar de Barcelona.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant, la rellevància és més que notable. De fet, ara ens parlaves d'aquest llibre de costums. Hem tingut també ja un primer acte per celebrar tot aquest aniversari tan brutal, aquests 750 anys, que ha tingut lloc el 13 de juliol a Tortosa, que és l'origen del llibre de costums de Tortosa, que també compleix aquests 150 anys. Com ha estat aquest acte? Què ens pots dir?
Bueno, aquest acte va ser un tret de sortida per explicar una mica què seria l'any del Consolat de Mar. Sí. Evidentment ho vam fer Tortosa i volem, a més a més el dilluns vinent, el dia 24, celebrarem l'acte inaugural de la commemoració. I en aquest acte inaugural també hem tingut molt d'interès en que se celebri Tortosa, perquè les costums de Tortosa van ser una mica, si no l'origen del Consolat de Mar, que no és ben bé així, perquè l'origen del Consolat de Mar va ser la institució que se'n deia Universitat dels Prohoms de la Ribera, que era un títol que va donar Jaume I als marxants del barri de la Ribera de Barcelona, cert que ells, quan van començar a instaurar els usos i costums, van agafar com una de les fonts d'inspiració els usos i costums de Tortosa. i això, per això creiem que, a part de que fan els 750 anys i que, òbviament, s'ha de celebrar, el que no podíem era amagar les costums de Tortosa i els seus 750 anys amb l'acte inaugural a Barcelona. I per això hem volgut fer-lo a Tortosa, perquè creiem que les Terres de l'Ebre, òbviament, s'han de posar en aquest sentit en primera línia, i perquè el fet ho mereix, perquè a la Ribera de l'Ebre van néixer els primers usos i costums.
Perfecte. Tu ens deies abans que probablement aquesta és una institució que és més coneguda o més valorada internacionalment que aquí a casa nostra. Per què penses que passa això? I d'altra banda, com podem solucionar aquesta anomalia?
Home, en primer terme, se'ns ha amagat la història. Aquesta és la pura realitat. Vull dir que això crec que no ho descobreixo jo. Vull dir que realment, de repent, quan tu vas estudiant coses, de repent et trobes coses, esdeveniments, personatges històrics o elements que dius, ostres, no sabia que això era així i era d'aquesta manera. Per exemple, que Jaume I hagués nascut a Montpellier probablement ho sap poca gent. Vull dir, no és prou conegut, per exemple, no? I això què vol dir? Doncs que, òbviament, parles d'una extensió molt més ampla que vam estudiar als nostres col·legis i a la nostra infància i a la nostra joventut. I són àmbits que d'alguna manera es van mixtificant i la realitat pròpiament dita de l'essència històrica acabem desconeixent-la. I això és una mica el que ha passat. Jo a la Facultat de Dret, jo ara ja porto gairebé 50 anys d'exercici professional, a la Facultat de Dret a mi em van parlar, evidentment, del Consolat de Mar, però em van fer una pinzellada que em va deixar amb un coneixement molt primari del que era el Consolat de Mar i del que havia significat. I això que de professor hi havia una personalitat tan important com el doctor Font Rius, que era una persona enamorada del Consolat de Mar, però tot i així, doncs, l'essència del Consolat de Mar no s'ensenyava i no se'ns feia entendre la transcendència del per què algú va dir que en una determinada època tots els peixos de la Mediterrània portaven la bandera catalana. I això s'ha ocultat. Llavors, en aquests moments, què es pot fer? Doncs mira, una de les coses, precisament el que deia abans, posar una altra vegada a l'escena el que ha sigut el Consolat de Mar. Nosaltres no volem ressuscitar una institució de l'edat mitjana. Nosaltres el que volem és aprofitar un llegat que ens dona una autoritas per la història que hem tingut i que ens situa com una institució sense parangó al món, amb una marca reconegudíssima i d'una potència extraordinària, doncs aprofitar aquest llegat, aprofitar aquest bagatge per traslladar-lo al segle XXI i XXII amb les eines actuals que tenim i del futur. És a dir, vam ser pioners, extremadament pioners, en l'edat mitjana i volem ser pioners en el segle XXI amb les eines actuals i, per tant, apostant per la intel·ligència artificial, per les noves tecnologies, per el metavers i per tot allò que el futur ens depara. Per tant, no som uns nostàlgics d'una institució que va tenir molta transcendència. El que reivindiquem és la transcendència pròpiament dita i tot el que va fer, perquè tot això ho vam fer nosaltres. I això és important de reivindicar davant del món, que el món ho sap. Però aquí a casa nostra, la major part de la gent, dissortadament, jo el primer, no ho sabia.
Doncs Jordi Domingo ens ha il·lustrat sobre aquesta història i aquest sentit del Consolat del Mar. Ell és el cònsol major i aquesta institució que compleix 750 anys, avui la volem descobrir també aquí al Camí. Jordi, mil gràcies.
Gràcies a vosaltres.
No ens estem de parlar del Consolat del Mar i aquesta efemèride, perquè la celebrarà de moltes maneres, també amb un espectacle que déu-n'hi-do. What a field day for the heat. 3 minuts i mig i arribarem a 8:45. El proper 24 d'octubre, Tortosa acollirà, com es deia ara el Jordi Domingo, l'acte inaugural de l'any commemoratiu d'aquest aniversari del Consolat del Mar amb motiu d'aquesta data, d'aquesta institució. L'espectacle compta amb guió i direcció d'Esther Lázaro i Marçal Girbau, serà conduït per l'actriu i cantant ebrenca Carol Rovira, i una de les seves propostes és el viatge musical a càrrec de la gran veu catalana, una amiga del programa, Marina Rossell. La podem saludar ja en aquest moment. Marina, bona vesprada.
Bona vesprada, estimat amic.
Bueno, encantat de que tornis aquí al Camins, en aquest cas, per aquest espectacle, per aquest, realment, aquest aniversari tan sonat del Consolat del Mar. Marina, com ho vius? Et fa il·lusió?
Clar que sí, perquè està molt bé el que ha dit el Consol Major. Mm. És reemprendre una memòria que ha germanat molts mars i continents.
Sí.
I que, a més, ve del medieval. Mm-hmm. És com inimaginable. I quan tu aquí a la ciutat de Barcelona veus la seu del Consolat de Mar, aquest edifici sí. que hi ha davant del mar, sí, perquè sí. arribava fins allí abans, doncs és impressionant. Jo he cantat allí. Mira, curiosament, amb un sopar que va fer aquesta ràdio que ara parlem.
Imagina't.
I va fer un sopar. No sé si tu ho recordes.
Jo no estava en aquella època.
Ara, Germanó, es va fer un sopar de Germanó meravellós, com cada any es fa, i Ràdio Estel va fer allí el Consolat del Mar, que és molt a prop de les Set Portes, i davant del govern civil, etcètera.
Sí.
Doncs davant, molt a prop de l'estàtua de Passeig, per posar-hi una mica de poesia, no només govern civil, sinó que trobo que és un acte meravellós, perquè és lligar la història del passat amb el present i la vigència que això té.
I això sempre és maco. En aquest moment podem saludar també la Carol Rovira, que és la presentadora, ella és actriu i cantant, és la presentadora d'aquest acte, serà la presentadora en aquesta data, el 24 d'octubre, recordem. Carol, bona vesprada també.
Bona vesprada, què bueno, tal, com esteu?
Molt bé, gràcies per estar amb nosaltres. Estem fent aquí un completo d'aquest acte que teniu previst. Escolta, Carol, en què consistirà aquest espectacle del dia 24?
Doncs bàsicament és un acte inaugural d'aquest any commemoratiu dels tres quarts de mil·lenni, dels 150 anys del Consolat de Mar. I la gala està pensada com un viatge. Com un viatge i clar, com en tot viatge hi ha diferents passatgers, no? Llavors comptarem en la presència de diferents persones destacades, com el Jordi, que està aquí present, el cònsol major, l'alcaldessa de Tortosa també, la Meritxell Roger, la Mònica Roca, la presidenta de la Càmera de Comerç, i bueno, anirem també intercalant amb càpsules audiovisuals, on s'explicarà la història del consolat, i com no, la música, on la nostra capitana musical serà ni més ni menys que la Marina Rossell, i estirà acompanyada de diferents representants de territoris on va haver Consolat de Mar. Hi haurà un tortosí, hi ha una bona barreja allà. Hi ha un tortosí, un valencià, una mallorquina, un alguerès, un trio àrab-occità, o sigui, diferents músics de diferents territoris, regions, on va haver Consolat de Mar. Vull dir que pot ser una bona festa, la veritat. Més que un viatge, una bona festa.
Home, i tal com ho estàs plantejant, i tant que sí. Escolteu, i tu com et planteges la presentació de l'acte? Què estàs preparant?
Doncs mira, jo, la veritat, que sóc totalment sincera.
Jo
desconeixia el Consolat de Mar.
Bueno.
O sigui, quina, sí que l'havia sentit, però sí. No sabia exactament quina era la seva funció, que tenia tants anys, no? I que era una institució tan pionera al món, no? En temes de drets marítims i codis de comerç. Llavors, clar, per mi cada vegada, cada dia, quan estic estudiant el guió, quan m'informo, llegeixo, és com que estic fascinada amb tot el que estic trobant, i és molt bonic. Llavors, estic amb molta il·lusió, sobretot també de poder presentar un acte a casa, no?
I
és un privilegi per a mi,
sí.
I sobretot això, rodejada de tants artistes i tantes personalitats tan interessants. Així que il·lusionada.
Fantàstic, doncs ho celebrem, i a més se't nota, ho transmets perfectament. Marina, ja per anar acabant, clar, ens ha parlat la Carol d'aquest viatge, no?, i d'aquesta barreja de territoris, etcètera. Què significa per tu estar en aquest viatge embarcada? Com tu planteges? Què et mou el cor?
Carol, t'abraço molt fort, m'encanta parlar amb tu, estimada amiga.
Sí, Marina, és que encara no ens coneixem. Jo sóc una gran fan de la Marina.
Home, com tota Catalunya.
Ella ho
sap. I jo teva, Carol.
Fa anys que la segueixo i bueno, m'encanta el que fa. I tenim ganes de conèixer-nos personalment, perquè només ens hem parlat per WhatsApp i tenim ganes això d'abraçar-nos, conèixer-nos i jo de gaudir de la seva veu personalment. Vull dir, serà molt emocionant, la veritat, Marina.
Déu-n'hi-do, Marina, quines coses...
Ets un encant de persona, Carol.
Ai, gràcies.
Que hi haurà una jota, perquè hi ha una jota per l'Artur Gaia, que explica que va improvisant com és el gènere de la jota.
Sí.
Jo quedaré a disposició també en Mediterraner, en el Mediterrani, de Mostaquí, amb un cantant molt telúric, molt especial de l'Alguer, el David de Casu. Després cantarem amb la Joana Gomila, el Perquè t'estimo, una cançó d'arrel mallorquina, de què parles a l'anera, que és una cançó que jo mateixa faig, de les cançons d'anades i tornada, amb el Carlos Denia, un valencià que té una cosa molt particular, aflamencada, La barca del temps, sobre l'Espriu, aquest poema que ell va dedicar a Bartomeu Rosselló Porcel, un altre mallorquí, i després cantarem tots aquesta sardana telúrica, que jo crec que és una sardana bestial, que és el Per tu ploro, que si fóssim un país normal seria com el Sole Mio a Itàlia, sincerament.
24 d'octubre, Tortosa. L'actriu i cantant neverenca Carol Rovira presentarà aquest espectacle musical que forma part de les celebracions dels 750 anys del Consolat del Mar i estarà acompanyada, entre d'altres, ara ho acabem d'escoltar, de la grandíssima Marina Rossell, que sempre és un luxe. Us ho hem presentat aquí al Camins i ja sabeu el que és el Consolat del Mar, que jo també l'he descobert realment, i sabeu que es produirà aquesta trobada, aquest espectacle per celebrar aquest esdeveniment. Moltes gràcies a totes dues per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies
per
invitar-nos.
Marina, adéu. Marina.
Sí.
T'esperem aquí a l'estudi un dia per xerrar amb calma, aquí al Camins, que ja és la segona vegada que estem per telèfon i volem mirar-te als ulls també.
Clar que sí, podrem venir, la Carol i jo venim.
Doncs mira, totes dues, que a més heu notat molt bon feeling. Sí? Molt bon feeling. Carol, convidadíssima també. Moltes gràcies i que vagi molt, molt bé aquell dia.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada. Vinga, nosaltres fem una pausa i Salvatore.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Rafa Sanahuja.
Escolta, aquí et convidem perquè ens facis aquestes classes gore de periodisme. Classes.
Tu has de detectar clarament en la primera resposta que acabes de caure en la misèria més absoluta.
Camins.
Serà Vietnam.
Ràdio Estel.
A veure, un mínim. Si en general... A la vida, ha d'haver un mínim. No cal fer bromes tota l'estona de tot.
Expliquem històries.
This is a dark parade. En uns minuts anem cap a Economia en Valors, però abans, Ferran, vols quedar-te? És que Ferran està... Jo us explico. Passen coses en aquest estudi que heu de conèixer. Salvador, té algun problema... Salvador Aragonès, que ja ens acompanya, té algun problema amb els auriculars. I Ferran Capdevila, que és un tot terreny. Ja està resolt, Salvador. Ferran, queda't una estona. Mira, Ferran, com surt de l'estudi. Ha deixat una marca al terra. Bueno, en uns minuts anem amb Economia en Valors, però abans saludem ja aquesta persona, ja l'heu escoltada, que ens regala grans moments radiofònics, molt fotogènic, i que vesteix amb un gust impecable. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada i salutacions a tots els nostres oients, el cap de producció Ferran Capdevila, i a la Paula, que està ara al servei tècnic.
Avui ha vingut, a migdia ha vingut a casa a mirar-me la rentadora.
Ah, sí?
Sí, però he de comprar una nova, és un drama. A veure, t'hem convidat, Salvador, perquè darrerament, t'hem convidat una mica abans, perquè darrerament notem que més enllà de l'economia tens moltes coses a explicar, Salvador?
Sí.
I la teva relació amb les gallines, per exemple, els teus articles, volem, com a prèvia de l'economia, inaugurar l'univers Salvatore. Univers Salvatore. Vale? Et sembla bé?
Bueno, sí, jo no... Bueno, no ho sé. Sí,
home,
em sembla bé, però...
Has vingut.
A veure,
això està
sí,
bé.
Sí.
Va, parles d'alguna cosa, de què vols parlar-nos?
Sí, avui m'agradaria parlar del permafrost.
Com? De què?
Mira, Rafa, com ja saps, el permafrost
no sé.
És la capa de terra que està permanentment congelada.
Ah.
Això es troba a Sibèria, a la tundra siberiana,
ah,
i als voltants del cercle glaciar. Doncs la tundra siberiana russa... Uns
sí,
científics russos,
clar,
ara no puc dir si estan reclutats per anar a la guerra, perquè això ja fa uns mesos,
ja,
han descobert un ésser molt petit que portava dins del gel 24.000
sí,
anys.
Déu-n'hi-do.
Doncs escolta, miracolo, com diuen els italians.
Miracolo!
Ha tornat a tenir vida normal al descongelar-lo.
Què dius?
I els investigadors russos diuen també que es poden obtenir els mateixos resultats amb organismes més complexes.
Escolta,
imagina't.
Què m'estàs dient? Que ens podem crionitzar, tu i jo, i despertar-nos d'aquí 3.000 anys?
Ja t'ho explicaré després, això.
Escolta, l'animal que van trobar és unicel·lular,
no?
Oi? Ah, no?
No, Rafa. No. Aquí està la gràcia. És un ser pluricel·lular. Però és més, i escolta això, no solament va reviure, sinó que es va reproduir.
Què dius? Amb qui?
Ara, és un rotífer abdeloide.
Abdeloide.
Bé, la reproducció no va ser sexual, cuidado, sinó per partenogènesi.
No us emocioneu, amics oients, no va ser sexual la reproducció. Com va ser, Salvador?
Doncs per partenogènesi, és a dir, una reproducció sexual que també es donen alguns
insectes.
Insectes.
Em sembla que fins ara es podien recuperar després d'estar congelats entre 6 i 10 anys. Aquesta és la idea que jo tinc. Però no serà una bola allò per fer content Vladimir Putin, una mica?
No, perquè s'ha publicat a la revista Carmbiology.
Carmbiology?
I a més, el coautor de l'estudi, Stas Malvin, saps que ve a ser una contracció d'Stanislava, o sigui, Stanislau.
No em diguis que saps rus, Salvador. Aquesta no cola. Saps rus?
Doncs, mira, quan era estudiant, vaig començar a estudiar rus, perquè fixa't si anava descaminat, llavors.
Estaves
pensava
despistat.
Que el rus, juntament amb l'anglès, seria una llengua molt parlada a Europa.
Sí.
La veritat és que llegeixo rus i entenc algunes coses, però poques.
Però, escolta,
després vaig veure que això de la Rússia soviètica no anava enlloc.
Salvador, això tens raó que hi ha modes. De sobte es posa de moda el francès. Quan jo era jove, tothom estudiava francès.
Ah, sí,
francès.
Jo vaig estudiar francès, sí.
Tu vas estudiar francès.
Sí, sí.
I ara està de moda l'alemany.
Ara està de moda l'alemany, però aquí no m'hi trobaràs.
No.
Perquè és molt complicat. És més complicat que el rus.
Però, perquè és un idioma que no
són...
és...
Junten paraules, són
sí,
declinacions,
sí, sí,
etcètera, no?
Sí, sí, sí. Sí.
O sigui, per a mi és molt complicat l'alemany i llavors requereix un esforç addicional, no?
Bueno, pues és una mica difícil engolir-se totes aquestes coses, Salvador?
Bueno, no t'enfades si et dic una cosa,
no, però,
Rafa.
Què vols dir? Què m'has de dir? O sigui, explica'm.
Sí, mira, és una tonteria, però vaig pensar...
No crec.
Dic, mira si en Rafa es perdés per la Sibèria i fos encollit pel permafrost. Doncs...
Però tot l'equip, Ferran,
doncs...
Paula i jo a la Sibèria engolits.
Sí, sí. Algú et portarà... Potser la Paula et portarà a Sibèria, saps?
Segurament.
Bueno,
a enterrar-me.
I després... Després de ser congelat...
Sí.
Bueno, l'ànima aniria al cel. I si després venen uns torracollons de científics russos i et fessin reviure? O sigui, que et fessin tornar a la vida cel·lular terrenal? Seria com passar del cel al purgatori. No t'has enfadat, no?
No, m'ha encantat. M'he sentit
però és cert que ho he pensat.
Ho has pensat. Doncs podries haver-ho pensat que fos una altra persona, Salvador, també. Jo m'he afegit a l'equip del programa.
Bueno, però és que jo sí. Quan penso aquestes coses, penso en tu, saps?
Sí, doncs tinc un lloc privilegiat al teu cap,
tens,
Salvador.
Tu tens unes mimbres especials per aquestes coses.
De totes maneres, et diré que si una persona és congelada i no mor, la seva ànima continua en ell fins a la seva mort. Això que ho sàpigues.
Oi, ara em surts amb la teologia.
No, és que em surts sol.
Deixem-ho perquè això s'està enredant, Rafa. Aquí a Ràdio Estel parlar de teologia és perillós perquè hi ha molts experts.
Sí, exactament.
I llavors ara mateix nosaltres podem patinar bastant.
Rebré un missatge d'Ignasi Miranda, doncs... Ah, mira, sona la música d'alarma. Sí, millor tallar aquí. Escolta, Salvador, fem una pausa i entrem ja en Economia en Valors. Et sembla bé?
Vale.
Vinga, doncs que soni la
pausa.
Sí, sí, ja seriosament. Ara
sí,
ja...
Sí,
bueno, tot
serio.
Això també era en sèrio, eh? Amb un to distès, però també seriosament.
Sí, bueno, però vull dir, l'economia i valors...
És més seriós encara.
És més seriós, sí.
Tens raó.
Sí, sí.
Doncs fem aquesta pausa i ens posem més seriosos amb Salvador.
Ràdio Estel.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Doncs escolta, mis salutacions a tu i la Paula.
El magazín del vespre...
Paula, què fa? Què fa la Paula aquí?
Fa de servei tècnic, no?
Molt bé. Servei tècnic balai.
A Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ara sí, Economia en Valors, amics, un espai que porta endavant el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Salvador Aragonès, per on comencem?
Doncs mira, a mi em preocupa molt la fugida de metges espanyols cap a l'estranger. Rafa, en els últims 10 anys, 18.000 metges han anat a treballar a l'estranger. A treballar vol dir de manera fixa, no? Costa un ronyó en aquest país formar un metge. Amb 6 anys de carrera, més el MIR, etcètera, etcètera. I després se'n van. Doncs, escolta'm, això és terrible.
I de qui és culpa, Salvador, diries?
Bueno, és que aquí cobren molt poc. Un metge aquí guanya uns 53.000 euros bruts l'any, mentre que a Gran Bretanya guanyen 130.000 euros
més
i a Alemanya 125.000
euros.
Més
del doble.
O sigui, més del doble.
Sí.
Comprendràs, Rafa, que per molt que t'estimis la terra, vols arribar a final de mes ben sobrat.
I no? Això qui ho diu? Qui ho diu? D'on treus aquestes xifres?
Mira, això te diré qui no ho diu primer. Qui no ho diu és el Tenzanos, el director general del CIS.
Aquest no ho diu.
Certa cap enquesta.
Aquest no ho diu, eh?
Això no ho diu perquè, si no, jo no ho portaria aquí a Ràdio Estel, perquè em donaria vergonya. Les xifres són del Consell General del Col·legi Oficials, dels Col·legis Oficials de Metges de tot Espanya, que ha de certificar aquest consell,
sí,
la idoneïtat dels metges al sortir a l'estranger. I hem estat I hem restat amb aquesta xifra les sortides d'aquells metges que només ho fan allò per anar a un curs o per anar a unes conferències o per fer una curta estada.
I també tenim, Salvador, canviant de tema, el cas dels habitatges de lloguer que pugen i pugen els preus. Per què això, Salvador?
Doncs mira, això és una desgràcia, però què vols que et digui, no?
Això complica molt.
En aquest país no es fa més que parlar del control del lloguer de pisos, de posar-hi topalls en els lloguers, etc. Què fan els propietaris de pisos de lloguer?
Doncs
se'ls venen. Se'ls venen perquè diuen, escolta, jo no sé què, com s'acabarà tot això. I llavors el 25% dels habitatges en lloguer han desaparegut del lloguer perquè els propietaris l'han vengut. Conseqüències, si no hi ha habitatges de lloguer, pugen els preus. És la llei de l'oferta i la demanda. Però això alguns no ho saben.
És a dir, que avui hi ha una quarta part menys d'habitatges de lloguer i per això els preus pugen, eh? És una qüestió d'oferta i demanda.
Exacte.
I què va dir el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández, de cos aire al Congrés dels Diputats? Perquè va parlar, eh?
Bueno, que torna a dir el mateix. És dir, que cal un pacte de rendes i que l'increment dels sous dels funcionaris, el 3,5%, i de les pensions, un 8,5%, el de les pensions costarà l'any vinent 21.300 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
I això fa que l'economia sigui insostenible a mig termini. Hernández de Cos ha dit no a les pujades de sou i pensions d'acord amb l'IPC. És pan para hoy y hambre para mañana.
Tu ho has dit. I s'ha de fer cas del que digui el Banc d'Espanya, en aquest cas, no?
El Banc d'Espanya té el millor servei d'estudis del país
i
la seva missió és vigilar que no es desequilibri l'economia i, sobretot, que no es desequilibri els estats financers. Però la presidenta d'AIREF ha dit avui,
què ha dit?
La Cristina Herrero, ha dit que els pressupostos que ha presentat el govern doncs estan malament. Perquè
han
inflat els ingressos i escolta, després no quadraran els números a final d'any. I això doncs també vol dir que incrementarà el deute públic i en fi, és que aquest país no fem més que crear deute públic, no?
És que cada vegada que m'expliques històries, Salvador, són complicades, són complicades.
És complicat això, però bueno, però és que és així.
Vull dir,
la gent, com que és un any electoral, doncs tira milles i tira euros, no? O sigui, pujar tot el que sigui, etcètera, no? O sigui, si convé, posaran una ajuda, no sé, els lloguers o el que sigui, no? Però el que sigui, com tal de guanyar les eleccions de l'any que ve. Això és molt dolent.
Perquè els objectius, més que el de posar-se en marxa i solventar els problemes, és conservar el poder o arribar al poder.
Exacte.
Doncs fins aquí les notícies. Fem una pausa ràpida i anem amb l'entrevista.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Aquí tenim l'entrevista d'avui, Salvador.
Doncs, bueno, nosaltres aquí sempre hem dit que en aquest programa, que el comerç forma part del moll de l'os de l'economia i del poble català. Avui esperem demostrar-ho amb la persona que més al corrent està en els temes del comerç i que coneix els seus sets i uns.
Uh-huh.
Es tracta d'Àlex Gonyi, president de Pimec Comerç, perquè ens tregui de les angúnies dels que estem realment preocupats, que són els que han de comprar cada dia i la cistella de la compra puja i puja, i els que han de continuar en el comerç malgrat que les matèries primeres s'apugen i molt i al mateix temps tinguin problemes per tornar els crèdits que van rebre per la pandèmia.
Doncs ja el podem saludar, a veure si tens raó i ens anima una mica. Àlex Gonyi, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
I gràcies per estar de nou una estona amb nosaltres per explicar-nos també què passa amb els mercats i la distribució dels productes alimentaris. A veure, si avui dia també tothom parla de la pujada de preus en els mercats de productes alimentaris i el problema és el de sempre, mentre el productor, l'agricultor o el pagès rep una quantitat doncs minsa del seu producte, quan rep aquesta qüestió i arriba al mercat, s'ha multiplicat per 5 o per 10. La distribució, la cadena alimentària, no s'hauria de reestructurar d'alguna manera. De fet, és l'única cadena que no s'ha trencat mai, ni durant la pandèmia ni amb la guerra d'Ucraïna, però que grinyola.
Bueno, si no s'ha trencat mai, és que deu ser...
Forta.
I que deu funcionar. Mm. Vull dir, està claríssim. A veure, aquí hi ha dos temes. Jo li puc parlar de que això de que l'agricultor i el pagès rep una quantitat minsa moltes vegades, és cert, però no sempre és cert. No sempre és cert perquè, precisament, això és un mantra que es va repetint, tant amb això, amb l'agricultor, el pagès, el pescador, sempre... I nosaltres estem totalment d'acord en que han de tenir el pagament de la seva feina i el benefici de la seva feina. Això està claríssim. Uh-huh. Petits ho tenim clar. I, per tant, li vaig dir una cosa que de vegades s'ha de tenir en compte. És el fet de que vostè diu, de fet, l'única cadena que no s'ha trencat mai. I és que a Catalunya hem tingut una sort, que hem tingut un Mercabarna, que ha sigut un regulador perfecte de preus i d'oportunitats, tant pel pagès com pel pescador com pel ramader. Sí. Mercabarna ha sigut el gran regulador de preus. Sobretot, torno a repetir, de preus dels petits, del que jo represento, dels mercats, de les botigues, les grans cadenes, tenen una altra línia de compra, una altra línia de treballar el producte, que jo aquí no hi entraré, ni en positiu ni en negatiu, i és possible que aquí sí que es trobi això que diu vostè de aquesta multiplicació. Però, evidentment, que un pagès del Baix Llobregat, per exemple, o és igual, de Girona, pugui anar a Mercabarna a vendre el seu producte i allà trobi la gent dels mercats que li compra i que el portem a la porta del client, home, això és un fet fantàstic que tenim la sort de tenir. Per tant, jo no parlaria d'una cadena negativa, ni molt menys, perquè, evidentment, una poma en un camp és una poma, però ni vostè ni jo agafarem el cotxe per anar a buscar la poma. Per tant, la poma ens l'han de portar al mercat, a la nostra botiga, al costat de casa. Tot això és impostos, tot això és personal laboral que treballa, tot això és moviment econòmic.
Sí, senyor Alice Goñi, Vivint Comerç constata que els problemes de liquiditat provocaran el tancament d'establiments. La consulta realitzada per la sectorial PIMEC posa de manifest que un 55% dels encastats apujarà el preu a conseqüència de l'increment de la despesa energètica, i també del lloguer dels locals, que s'ha pujat entre un 5 i un 10%. Com ho veu?
No, ho veig lògic. És que, clar, l'energia ve d'abans del Nadal passat i a l'augment. I el Nadal passat ens la vam menjar, l'augment d'energia, i no vam pujar preus. I clar, nosaltres pensàvem que això seria un tema conjuntural. Però esclar, quan vam veure el març, l'abril, que això era un tema estructural, no ens queda més, o apliquem una part, perquè una part ens la mengem d'aquesta pujada de costos. Però l'altra part, evidentment, doncs l'hem de repercutir. És que això és de lògica, perquè ens ve l'augment de l'energia ens ve per molts aspectes. Ens ven els convenis col·lectius, ens ven els lloguers, ens ven amb l'energia pura i dura, també. Per tant, a veure, és de lògica que pugem els preus. Però, evidentment, li puc assegurar que ho fem amb tota la moderació que podem, perquè tampoc ens podem posar fora de mercat. Per tant, el tema és molt complicat per nosaltres.
Amb tota aquesta situació que ens trobem, de tanta dificultat per emplear la cistella de la compra, també de l'energia... Hi haurà canvis en els hàbits de compra de la gent?
Sí, ja hi són. Ja hi són. El Covid ens ha portat a una situació de diferent manera de comprar, diferent manera de cuinar, han sortit noves fórmules, sobretot hi ha un tema que és la comoditat, la gent demana molta cuina feta, portada a casa... Bueno, el canvi d'hàbits el notem, sí. No, això. Després també t'hem de passar una cosa, hi ha molta gent amb teletreball. Per tant, aquest teletreball fa que les cases funcionin de diferent manera, que aquella persona que potser comprava al seu lloc de feina o al costat del seu lloc de feina, ara té que comprar allà on viu, que de vegades no té res a veure en el lloc on treballava. Per tant, tot això, tots aquests canvis, que són més uns canvis, jo diria, socials, inclús es podrien parlar de canvis socials, sí, jo estic convençut que hi ha un canvi, canvi d'hàbits, sí.
Sí, Àlex Agollí, perillen els llocs de treball en els comerços?
En aquest moment aguantem perquè ve Nadal. I això doncs, fa que, bueno, esperem que la campanya de Nadal doncs, funcioni. I a veure, no tenim molta fe, perquè amb l'informe que hem fet ja heu vist que no...
Sí.
No. El que passa que no acomiadem, perquè si ve una campanya tenim l'esperança que aquest Nadal, que no sigui com el passat, que va ser fatal al final, però bueno, a veure què passarà. Torna a repuntar el Covid, tenim una guerra aquí al costat i la gent està molt preocupada. És que clar, aquestes coses, totes aquestes coses pesen en el comerç. Uh-huh.
Després hi ha un altre tema, ràpidament, és que hi ha molts comerços, tal vegada no regulats o no sé com funcionen, que no respecten massa tal vegada els horaris ni els dies de festa, no sabem si els treballadors estan donats d'alta en la Seguretat Social. Això afecta la resta de comerços també, no?
Però quin tipus de comerços?
En aquest cas, tal vegada comerços una mica... És que tots els tenim una mica al cap, jo no vull... Però comerços orientals, tal vegada...
Ah, no. Ui, no, bueno, estan vigiladíssims, jo li puc assegurar. Miri, bueno, d'entrada poden, com que normalment són botigues més petites de 150 i 300 metres, o tenen l'horari lliure i els dies de festa poden treballar tranquil·lament. Vull dir, la llei diu així. I després, evidentment, els treballadors estan donats d'alta, o paguen o no paguen a Hisenda, doncs, escolti, hi ha els mecanismes tant de inspecció de treball.
Com... I no hi ha molta economia negra aquí?
No. Bueno, cuidado, escolti'm. I no n'hi ha en altres bandes?
Ja.
Sí. Doncs Àlex Gonyi és el president de Pime Comerç. Ens ha ajudat a tenir una visió una mica més preclara de tot el que està passant amb el tema de l'IPC, la pujada de sous... La pujada de preus. La pujada de preus, de la cistella de la compra i també amb tot el que se'ns ve a sobre amb el Nadal, que com a mínim ens ha explicat l'Àlex Gonyi que sostindrà una mica el moment del comerç. Àlex, t'escoltem segurament durant la temporada. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
A la vostra disposició, com sempre.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies, Salvador, a tu també. Nosaltres, que escoltem la falca de la caixa i recollim.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Hey, hey, hey! Ai. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb el nostre expert en torrijes, una vegada més, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Lluventí Balcells, la Caselles també a la redacció. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i les seves i les nostres xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Arriben de nou Carla i Pere per informar-vos de la darrera hora de tot el que ha passat arreu del món i de Catalunya especialment. Salutacions pel qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. És el moment de posar-vos en marxa. Vinga, va, ànims, dimecres. I pels de directe, que acabeu de passar una bona nit de dimarts. Nosaltres que ho deixem aquí, però demà més Macedònia, amb la nostra mirada més social, la que es molem els dimecres, per tant...
Camins!
Ho tornarem a fer, Salvador, eh?
Ho tornarem a fer.
Saps com seria ho tornarem a fer en rus?
Ai, ara m'has enganxat. Sí, ara no sé com se diu.
Però tens alguna frase que tinguis al cap en rus? Què vol dir? Bona vesprada.
Sí. Bueno, dos vidària, que vol dir adiós.
Doncs ja està.
Després, bona vesprada. Bueno, no sé, bona vesprada. No, però, ara no ve...
Però quedem-nos amb... Com és el adiós? El adiós com és?
Dos vidària.
Doncs dos vidària, cuideu-vos.